9 i gairebé 20 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, el Narcís Clavé i el Pasqual Dusó. Molt bon dia als quatre.
Bon dia
a tothom.
Voldria parlar amb vostès del cap de setmana i sobretot d'aquesta mostra del Sant Cugat Actiu, que durant 3 dies ha mostrat el teixit econòmic, social i cultural de la nostra ciutat. Tenim dades de participació, segons l'organització, hi ha hagut 75.000 visitants en aquests diversos espais que teníem de la mostra, entre aquests 3 dies, no només en un dels dies en concret. Hi ha hagut 300 activitats, 180 estands dividits per aquestes zones temàtiques, i d'aquesta gent que ha visitat la mostra, un 35% eren persones que venien de fora de Sant Cugat, que s'han aprovat al nostre municipi doncs, per gaudir d'aquests 3 dies. Recordem, va començar tot plegat divendres amb unes jornades d'emprenedoria al matí, després va haver-hi la inauguració a les 6 de la tarda, i durant aquestes 3 jornades doncs, hem tingut activitats que han anat explicant com és Sant Cugat des d'aquests punts de vista, no? L'econòmic, el social i el cultural. Jo no sé si vostès hi han participat,
no sé si han passejat.
Els voldria demanar la seva opinió, quina percepció tenen d'aquesta mostra i sobretot el fet aquest que reparteix entre diversos espais de la ciutat, a diferència de fa uns anys que hi havia una gran carpa al parc de l'Arboretum i que quedava tot allà tancat, i ara, doncs, des de fa unes edicions s'aposta per aquesta via.
Bueno,
qui comença, Maria?
Abans,
digues,
abans com... del parc de l'Arboretum era el camp de futbol, les primeres que es van fer.
Jo ja no me'n recordo, això.
Jo sí que me'n recordo. Però, a veure, jo crec que és millor repartida per tota la ciutat, perquè la gent té més mobilitat, perquè els comerços locals també pràcticament tots van estar oberts. La veritat és que passejar per tota la ciutat, abans li deia al Pasqual de Sombroma que jo necessitaré un mes per recuperar-me, perquè els 3 dies hi he participat. Vaig anar a veure l'exposició del Sergi Bernils, vaig estar bevent cervesa i vaig estar a la plaça Barcelona, bueno, al carrer del Còmic. Molt interessant, i és veritat segurament que hi havia molta gent de fora, perquè es veia molta gent que anava amb el plano de la ciutat obert, anant mirant a veure per on havien d'anar, per quin carrer havien d'anar, que els de Sant Cugat això no ho fèiem, no? Està força bé, i a més aquest any hi ha hagut, jo crec que molta participació, sobretot de comerços que no eren locals, però, bueno, a mi m'ha agradat.
Més opinions, va.
Bé, Pasqual. Això jo recordo que ho vam començar fa 24 anys, uh-huh. En aquell moment semblava que era una mostra electoralista, i però sobretot...
La Maria fa que sí amb el cap, eh?
Sí,
és que ho era.
No, realment penso que no es va fer la lectura de que podia ser electoralista, però realment no ho era per sembrar precisament aquesta cosa, aquesta continuïtat. He de dir que en aquell moment que hi havia un comptacabres d'aquests per saber quantes persones passaven, doncs també passaven entre 75.000 i 85.000 persones, és a dir, el nombre de visitadors sembla que no ha ni minvat ni crescut. De tota manera, també és difícil comptar quan està tan escampat en un lloc més tancat, és més fàcil de d'allò. I evidentment el que no conto és les vegades que els nanos entraven i sortien per allà 6 o 7 vegades, perquè allà els hi repartien globus, els hi repartien caramels o el que fos. La veritat és que ens ha respectat, això feia molt de goig, perquè ens ha respectat el temps.
Sí, que això era una de les preocupacions, perquè ens faltava que plogués aquell dia i vaja.
És una mica esposat, però ens ha respectat el temps, tota la ciutat feia molt de goig, i jo el que volia dir és que jo vaig participar cantant amb la lira.
Ho vaig sentir.
Carai, cantant amb la lira doncs, a la plaça de l'Octavià.
Jo penso,
més opinions, Lourdes.
Aquestes activitats dinamitzen a la ciutat, ajuden, no? Els professionals estan aquí treballant i es donen a conèixer, i que per tant penso són benvingudes. I m'agrada també el fet de que ho hagin escampat, perquè a més així donen a conèixer no un lloc concret on es produeix aglomeració, problemes de tràfic, tot plegat, sinó que s'escampa arreu de la ciutat.
Perfecte. No, el que és la, per exemple, la plaça Barcelona, jo vaig anar-hi 2 dies, el divendres i el dissabte, vaja, estava...
A tope, el dissabte a la nit, ple... a les 12 de la nit.
Sí, de fet, dissabte era fins i tot incòmode estar-s'hi, perquè sí, hi havia tanta gent fent cua gent. I allò que era... Que vaja, que no era còmode, però clar, la plaça dona pel que dona, no? Sí. I, ostres, aquesta plaça que tants dubtes teníem de si la reforma o no, la sí. Reforma aniria bé, no aniria bé, doncs
però
escolta,
ha quedat bé, de veritat, les coses com són.
La
reforma ha quedat bé, inclús per la gent gran podem caminar allà molt
la
millor.
La plaça Barcelona hi va haver-hi un problema, que hi va haver un casament que van anar amb un cotxe de cavalls, i van tenir una feina horrorosa per entrar a la plaça Barcelona, que era el dissabte al dematí. Sí.
Aquest cotxe de cavalls va sortir de Vall d'Oreig.
Pot ser.
Que vaig veure jo a Vall d'Oreig.
Pot ser,
amb
pot
dos
ser.
Cavalls i...
Caram, quin
una
nivell.
Núvia, sí, una sí. Núvia amb un vestit vermell i dues criatures carai. Petites en la calessa.
No es casava de blanc.
No, devia ser verge, ja.
No ho sé. Què et va semblar, Narcís? Vas passejar-hi?
Sí, jo vaig estar el dissabte. Em va entusiasmar. Havia de sortir inclús fora per sortir, però vaig decidir no sortir, i em va agradar molt, molt. Inclús es parla que inclús l'exposició de cotxes va ser molt maca.
Brocanters també vam tenir.
Exacte. Brocanters, sí, brocanters, no són...
Mercantic va ser, el carrer del còmic era una altra proposta. Sí. El que sí que ha generat un cert dubte és si convé ajuntar la nit de l'art, que es va fer dissabte a la nit, amb la mostra Sant Cugat Actiu. Els galeristes... pel que van percebre dissabte i no els acaba de fer el pes. No ho acaben de veure. Vaja, no...
El que passa que aquest dissabte a la nit hi havia overbooking en aquest poble. Sí, hi havia el sopar del soci del Club Muntanyenc, hi havia el sopar del Rotary.
Sí, la fidelitat del Club Muntanyenc.
Per cert, que ens van donar un premi els del Rotary. Gràcies, el Rotary.
Doncs, a veure, i es van acumular moltes coses. La nit de l'art, la mostra... A veure, hi ha gent, però no sé si n'hi ha per tantes coses. O com a mínim hi ha gent que haguéssim anat potser a alguna altra banda i no hi vam anar perquè teníem un compromís.
No tens el do de la ubicuïtat
encara? Jo encara no.
Bueno, però algun dia arribaràs.
No crec.
No?
Serà per activitats a Sant Cugat? Cada cap de setmana quan hem de preparar el que és la cobertura dels caps de setmana, a veure com es reparteix, de què es fa vídeo, de què no es fa vídeo, etc. Ja arriba un moment les dificultats per arribar a tot arreu, i a vegades no arribes a tot arreu i després algú et truca i et diu, ostres, és que no vau poder anar a tal lloc, no sé què... Doncs, escolti, no hi vam poder anar. Bàsicament, és que no perquè no volguéssim.
Jo crec que Sant Cugat és un exemple de la ciutat del voltant, de la força cívica, la força de la ciutat civil, de les associacions. És una ciutat molt ben estructurada.
Però això, Narcís, és a partir d'un determinat temps. A partir dels anys 70. Sí. Perquè abans dels anys 70 era una ciutat molt morta, molt morta. No hi havia ni escola de música, ni institut.
Parles d'anys 70, parles de fa molts anys, eh?
Sí, parlo de fa
40 anys.
Parlo de fa molts anys, però vull dir que ha crescut bé.
Sí.
I que les ciutats s'han espatllat.
Per mi no ha crescut bé des del punt de vista urbanístic. S'han fet coses que hi ha zones a Sant Cugat que estan abandonades i que ha crescut massa. Per mi el topall no eren 80.000 habitants ni 90.000, per mi el topall devia estar en 60.000.
Però això es va a Beverly Hills després, eh? Si només hi viuen 60.000.
Sí.
Però més
no, vull dir que clar, menys
el pla de la metropolitana,
preus més elevats.
Però el que s'ha fet, i que la pla urbanística que s'ha fet són de gent per... o sigui, no per la gent de classe mitja, sinó de gent d'alt poder adquisitiu, perquè està tot per vendre, eh? Jo crec que ha crescut en aquest sentit, per Sant Cugat per mi ha crescut massa. Però des del punt de vista que m'agrada Sant Cugat és per la força de la societat civil i de les associacions que hi ha, de tot tipus.
Lourdes, digues.
No, jo el que deia, dius, sí, és veritat, per mi també ha crescut un pèl massa, però tampoc no podem dir que totes aquestes noves zones són tan elitistes. Vull dir...
Semblen barris bastant normals, no?
Home, i tant.
Passejant-hi, vaja, eh? No fa l'efecte que sigui en xalets...
Sí, però
mira, sol,
la joventut no podrà anar a comprar coses.
Això és una altra cosa.
Però ni aquí ni a cap lloc, eh? Ni aquí ni a cap lloc. Perquè, clar, veiem els sous que hi ha i els que recomana el Banc d'Espanya i el que costen els pisos, doncs això no caça. I menys si tenen treballs precaris que no...
El que passa que això, jo crec, moderador, que seria una altra discussió.
Ah, no, podem parlar-ne com
vulgueu,
eh? Perquè
el centre de Múnich, els estudiants que estan a Múnich, lloguen un pis per 300 euros. I aquí és impossible trobar un pis per 300 euros. Per tant, hi ha un problema de creixement urbanístic.
És que Múnich és una gran ciutat i que pot haver-hi molta oferta com a Barcelona. També a Barcelona potser trobaries pisos per 300 euros.
No, t'asseguro jo que no trobes pisos per 300 euros a Barcelona, al centre de Barcelona, eh? Però, per tant,
el centre de Múnich, sí?
Sí, sí. És un model de creixement segurament diferent. Als països nòrdics, a Alemanya, hi ha molt pis de lloguer. En aquí no hi ha pisos de lloguer. Sí. Per tant, és un model de creixement diferent.
Jo t'haig de dir que, per exemple, a Bolònia, per 300 euros, mira, és petit, no? L'únic que trobes és una habitació, eh? si arriba, o sigui, no, si arriba...
M'estàs parlant d'Itàlia, jo t'estic parlant dels països nòrdics.
T'estic parlant d'Europa, vull dir, 300 euros trobar un pis, i al centre...
Jo t'asseguro...
La majoria dels pisos en aquests països, en Europa, són de lloguer. Sí. És aquí a Espanya de que són de propietat, la majoria.
Sí, sí.
I és, un dels efectes va ser, per mi, la llei d'arrendaments urbans, que els llogaters tenien més força que els propietaris. Hi ha pisos al Passeig de Gràcia que cada un està pagant 100 euros,
I menys.
Vale, perquè era la pròrroga forçosa, no es podia fer res, i els propietaris, el capital privat se'n va anar... Sí, ja ho sé,
o sigui, a la Diagonal, a prop de la plaça Francesc Macià,
El posem com un exemple, ho sé per fonts segures, de que per aquell anunci que hi havia al Camp Fuster, que el Vinyos i Cunyat Bertola, Jerez, pagava més... que el cafè vienès, que hi havia les altres del cafè.
Per tant, és un model de lleis o de creixement diferent, que segurament hauríem d'anar per un altre camí. Perquè, bueno. Però, bueno, no, jo no ho puc arreglar-ho.
No, no, i llavors una altra cosa, si llogues i no et paguen, la feina que tenies per acomiadar, penso, ara ja es va resoldre, però clar, de vegades les persones...
No tot resolt, no, però s'ha millorat.
De vegades les persones, vull dir, tenen, diguem, inversions per tenir, a lo millor, una pensió per la jubilació, el que sigui, uns ingressos que els hi fa falta,
és que, la propietat horitzontal és un absurd. Ets propietari d'un volum, no ets propietari de res més. Després, evita el moviment laboral. Jo crec que aquí a Espanya s'han equivocat molt. Em sap greu haver dit aquí a Espanya.
Doncs me n'ha de remarcar,
Han saltat les alarmes a Can Clavell,
Van saltar les alarmes. Doncs en aquest país, en aquest estat, s'ha promocionat molt la cultura de la propietat horitzontal, i és un absurd. És un absurd, perquè s'ha tingut que fer... Absolutament. Els pisos intel·ligents, la majoria, el 70 o 60%, són pisos de lloguer, que permet la mobilitat laboral, permet moltes coses. No t'has de relar en un lloc perquè tens la propietat allà.
Però escolta'm una cosa, quan treballen, per exemple, els dos membres d'una família, què passa? Que tots els desarrelen, uns van per 15... Tu dius la mobilitat, tu ara imagina't, un dels membres l'envien a Sevilla, l'altre l'envien a Bilbao i amb els fills se'ns els deixen, una a cada banda, o sigui...
Si no volen bellugar-se, que no es belluguin.
I llavors una altra cosa, a l'hora d'invertir fins ara, doncs la propietat immobiliària, ara llarga, doncs sempre es va mantenint i sempre dona una seguretat de tenir alguna cosa. I dius, que mira, si posaran baixen els preus, però la borsa encara baixa.
Vas contra corrent, perquè avui dia... Vas contra corrent, perquè avui dia...
Ho vulgui la gent, jo dic el que jo penso.
Bueno, tot el món va per lloguer.
Pues que faci la gent el que vulgui i jo dic el que penso, la meva opinió. I el que veig és que per tenir una estabilitat, si algú vol formar una família i així, necessita estar en un lloc. No pot estar a disposició de l'ambient d'aquí cap allà.
Perdona, quan jo era jovenet, la propietat horitzontal ni existia. No,
sí, clar.
És que ni existia.
Pasqual no pot parlar.
Pasqual.
No existia,
t'asseguro. Quan jo estudiava...
Pasqual.
Un segundet, només acabar la frase. Quan jo estudiava dret, la propietat horitzontal ni existia. La
llei de propietat... Pisos.
No, ha quedat clar. No.
Que no hi havia pisos?
Ha quedat clar. Pasqual.
Bé, jo no, en volia dir tres coses només, després, que tampoc no sabem bé si era aquest el tema de la nostra tertúlia, però sí.
Vaja, si ho han derivat, ja ho tenen, això, que deriven a...
Ho han derivat, així ja està bé. Primera, realment, el propietari d'un pis que va del llogar, més d'un 2.5% de rendibilitat, deixant de banda l'increment de llotges, més d'un 2% de rendibilitat no treu. Per tant, en aquests pisos de 300 euros que estava dient la Maria Sansa a Múnich, doncs deu ser que el pis li va dir que costava baratíssim, perquè si no, un senyor que vulgui treure un 2% en el capital té de llogar el pis per força més. Aquí ara s'estan llogant pisos per 300 euros a Sant Cugat, tot i el
que... Quan has dit? 300 euros?
Sí, 300.
Jo no.
Ostres, ja em diràs on, Pasqual?
Ja us ho explicaré.
Fora d'antena, però pels canals correctes,
Sí, home, sí.
Una allau de trucades.
No, és que 300 euros em sorprèn que m'ho diguis, perquè jo crec que era el preu que es trobava per una habitació a Sant Cugat.
Us dic que, bueno,
ja, no, després,
avui realment
s'ha de negociar que la baixa, ja ho sabem, però...
Han baixat, exacte, s'ha negociat molt a la baixa, i la segona cosa també era per el que estava dient el Narcís, del que costa després fer fora foragitar amb un llogater que no et paga, perquè tot i això que s'ha arreglat molt, tot i arreglant-se molt, costa treure aquesta persona. I la tercera cosa que estem dient dels pisos de propietat, només voldria remarcar que molta gent gran a molta gent gran i a molta gent no tan gran li ha servit de capital. És a dir, aquests diners que han anat pagant de lloguer per capitalitzar una propietat, quan van anar maldades o quan sigui el que sigui, li ha servit per aconseguir una hipoteca inversa o per aconseguir el que sigui. És a dir, de les dues opcions del lloguer o la compra, evidentment hi ha les dues opcions. Crec que el lloguer és bo si ets mòbil, si tens una feina que avui t'envien en una banda i l'altra l'altra, però si no, penso que el poder tenir la satisfacció de tenir una propietat és sempre una cosa que és un roc a la faixa.
Deixa'm que hi afegeixi una cosa, perquè fins i tot si és mòbil agafes, llogues el teu pis i te'n vas amb una altra, sí, i el llogues amb una altra banda, no?
Sí, pots.
Vull dir, sí. Home, sí, pots. Aviam,
sí,
en una
pots.
Situació de crisi... Jo
tinc una filla que té un pis al centre de Terrassa i t'asseguro que no el lloga.
Però és, sí. Avui... estàs parlant amb una situació, però baixa tot, per favor, aviam qui ven acció, o sigui, i si les venen, es venen més a baix de preu, i tot el que... Vaja, està passant el que passa a la realitat aquesta, sí. I passa amb els pisos i passa amb qualsevol cosa que vulguis vendre.
La realitat és que s'està canviant, gràcies a Déu, i que avui dia hi ha més, s'està tendint més al lloguer que al propietat.
Bueno.
Això és seguir la norma europea. Tot l'altre és...
Algú comentari més del Sant Cugat Actiu?
No.
I de... no?
Mira com hem derivat del
no,
Sant Cugat.
No, però de fet no deixa de ser el preu del pis. També un reflex de com és la ciutat. Per tant, a l'hora de buscar pis es percep. Ara, passejar per Mirassol, Volpelleres i les zones de nova construcció, per dir-ho finament, genera una sensació estranya perquè quan hi vas i veus tants pisos tancats, tants carrers
Ros.
Solitaris, per dir-ho, fi, hi ha gent que hi viu, òbviament. Però
cases,
vaja,
cases a pisos acabats. Blocs
buits, a més amb cartells grans oferint allà a vendre.
Barris fantasma.
Sí, barris fantasma. No, em sap greu dir la paraula aquesta perquè els que hi viuen pobres pot semblar que... No,
però
però sí que es veu, a més, tot preparat, tot, a més, amb locals, però, vaja, no
però
acaba
penseu,
de tirar, eh?
Penseu que la recollida d'escombraries ha d'existir exactament igual, hi hagi un
sí,
veí
no,
on
no,
hi hagi 300.
No, si no dic... No.
Que és a dir, per l'Ajuntament és ruïnós que hi hagi aquest tipus de barri, quan estigui tot corull i tot...
I la il·luminació...
Exactament, exactament. Tot el barri ha de seguir funcionant com si estigués ocupat.
Bueno, però, malgrat que estigui buit, cobren l'IBI, suposo.
Del
constructor. O millor de Promusa mateix.
No, Promusa em sembla que estan tots adjudicats.
De fet, el model de ciutat...
Però Promusa no en queda cap, eh?
No.
És un dels debats que surt recurrentment al ple, no? És a dir, quin tipus de ciutat tenim i si és ara, en aquesta situació de crisi, un model ara que es pugui sostenir per si sol, tenint en compte les característiques. No és el mateix tenir un bloc amb 7 pisos que tenir una casa amb piscina
de fet,
a l'hora de tenir una ciutat.
De fet, fixa't que qui va construir tots aquests pisos a la zona que diem de Mirassol, no, la que està buida, van ser les caixes, va ser Vèrtex, sí, sí. van ser
Immobiliària
Colonial, van ser totes les caixes que van començar a construir tots aquests pisos, que a més ells pretenien fer un negoci amb la compra del terreny, el compraven bé de preu, amb donar hipoteques a la gent que comprés els pisos. A veure, el negoci era aquest, el que passa que ja fa temps que el Colonial se'n va anar a construir a Sevilla.
No sé si vau veure un programa ahir a la televisió que es va estrenar.
No vaig tenir temps de veure la tele ahir.
L'Objetivo, i vam parlar de la bombolla immobiliària, i malgrat, no t'exaltis, Lourdes, no t'exaltis. I van donar com a un dels fets primordials i la causa de la causa, sí,
clar,
la causa del mal
causado, liberalització del terreny.
És la liberalització del solar.
Imagina quin contrasentit, liberar el terreny, l'únic que hauria de liberalitzar el mercat sempre...
No es va baixar el preu, es va fer per baixar el preu i no es va baixar el preu.
Per què? Perquè hi van haver interessos,
bueno,
interessos, que jo sempre ho dic, interessos dels municipis, senyors.
No.
Escoltin,
digues.
Si volen canviar de tema.
Sí.
Tenia aquí unes declaracions que han generat una certa polèmica política aquest cap de setmana. El president de la Generalitat replica el líder del PP i president del govern espanyol, Mariano Rajoy, al·legant que els països petits tenen més qualitat de vida i economies competitives. Tot això perquè el president del govern espanyol va dir a Sitges en aquesta trobada del Cercle d'Economia que no tenia sentit o que els països petits no pintaven res en els escenaris generals. El portaveu del PSC precisament està d'acord que una Catalunya independent tindria menys influència que Espanya. Ho va dir el senyor Lucena ahir en una entrevista a Televisió de Catalunya. Us voldria preguntar què els semblen aquestes declaracions i això de si, en aquest cas, la mida importa o no importa, políticament parlant. Perquè aquest tema aviam. De la mida ja se sap, a vegades genera mals entesos. He dit políticament parlant, ho he especificat bé.
Aviam, jo penso, el senyor Rajoy diu una obvietat. Contra més granets tens més poder i tens més influència. El que passa és que el senyor Mas li contesta per unes altres vies, li contesta una altra història. És en els països petits si viu millor, tal i qual. Jo li diria, miri, la gent no viu a països, viu a llocs concrets. I aleshores hi ha llocs, si viu bé, llocs que no tant. No en un país, jo no vic en tot un país, jo vic en un lloc concret. Penso que ha contestat una cosa que no té a veure. I que el senyor Rajoy ha dit una obvietat. Contra més gran és un país, més influència i més poder.
Però què ens interessa, la influència o viure bé?
Què té que veure això, no, una cosa o una altra? Què té que veure? Normalment, si tens influència, acabes tenint millor situació per viure millor. Això normalment. Ara, penso que el senyor Mas va dir que en, no sé quin país va dir, un país petit, ara no me'n recordo.
Àustria, 4% d'atur.
Exacte. Però hi ha països petits amb atur, per exemple, Catalunya, en el cas que fos un país, quina tassa d'atur tindríem?
No ho sabem.
Vale? Vull dir-te, és que això no té res a veure que siguis petit i tinguis atur, o que siguis gran i no tinguis atur, per favor.
El Pasqual, que després Narcís, Maria, digues.
Deixeu-me que us digui una cosa. Jo crec que aquí traspua l'imperialisme que sempre ha traspuat a tots els espanyols. O sigui, són imperialistes. I llavors diu, quan més gran, més manarem. No va ser així a Espanya, però bueno, traspua un imperialisme que jo crec que aquí a Catalunya no existeix. Segona cosa, nosaltres volem viure, no manar. I és una cosa que també pot ser una obvietat. Tercera cosa que volia dir, que és que pintem gaire Espanya.
Pintàvem.
Pintem gaire Espanya. Ara, ja em diràs, en temps d'en Franco pintàvem potser més cara, però no...
Fa uns anys Espanya? Pintàvem,
Quan no hi ha majoria absoluta.
Fa uns anys pintàvem.
No, Franco tampoc pintàvem, Bueno, més cara. No és que l'hem excluït de tot arreu, Només més... seria reconegut el Vaticà i Argentina, No
podem... A veure, què pintem Espanya? Quan tenen majoria absoluta no pintem res. I què pintem si ara es posen d'acord, i molt temo que així es passi, quan diu que els nacionalistes, els nacionalismos que manden en el... i canvien la llei electoral, i resulta que, no sé, i treguin el tema de, per aminorar els nacionalismos i les voces nacionalistes. Què pintarem nosaltres a Espanya? Mira, no pintarem absolutament res.
Encara no canvien la llei electoral, les expectatives us donava una baixada important.
Escolta'm, jo vull negar una mica el que diu la Lourdes.
Jo
vull negar una mica el que diu la Lourdes, que vivim en un lloc petit i no en un país. Estem vivint en un país. I aquest país, encara que visquis a Sant Cugat, tot el que succeeix a Cerdanyola, tot el que succeeix a Madrid...
Perdona, però no, vas molt equivocat,
L'economia
t'afecta. Els embussos que tenen, els lius que poden tenir, per exemple, a Barberà, a Rubí i tal, m'afecta un poc,
Deixa'm acabar l'argument. Viure bé no solament els embussos, les entrades, i és molta cosa més. És el paro, és l'educació, és la formació, la recerca, tot això en un país. Estàs vivint a Sant Cugat, però t'afecta tot el que passa a Cerdanyola o el que passa a Conca. De moment, el que passa a Conca. Després no sabem si serà a partir de l'Ebre o abans, però de moment t'afecta tot. Per tant, viure bé és un conjunt de coses. En segon lloc, el que tu dius que el Rajoy ha dit de que ha sigut una obvietat és la imbecilitat més gran que he sentit a la meva vida. Perquè Espanya no ha comptat mai per sentir imperialista. Mira, la diferència, que a Espanya, sempre que ha sortit d'una colònia, li han baixat la bandera, li han baixat la força als colonitzats. En canvi, a Anglaterra, què ho ha fet? Ells han baixat la seva bandera i han instat la de la colònia que s'independitzava. Han creat la Commonwealth i viuen bé. Nosaltres hem enemistats amb tots els països que hem arribat a conquistar i que han sigut colònies nostres, amb tots. Bé, dit això, també diré que aquí... escolta, el problema, Lourdes, és que si Catalunya se'n va d'Espanya, com serà? M'és igual, Pasqual, que diguis que s'estan canviant la llei electoral, perquè m'és igual, perquè ja no ens afectarà, perquè el DNI jo ja no, ni me'l renovo, ja es pot caducar. Perquè vull el DNI del meu país, el govern no sé si m'ha anat.
Estàs parlant de les descolonitzacions.
Això ja he parlat de les descolonitzacions. Però que en un país petit com Amsterdam, com Holanda, com a Bèlgica, com a San Marino, no, San Marino, el Suïssa, es viu molt millor que en un gran país, encara que aquest país sigui Estats Units, per l'amor de Déu.
Maria, va, que no l'escolta la Maria.
Jo crec que, per el que heu dit, que jo no els vaig sentir el que deien, o sigui que no puc clarificar les meves idees amb el que van dir. Jo crec que pel que dieu són dues obvietats. Vull dir, hi ha grans països que viuen fatal, hi ha països petits que viuen fatal, hi ha països petits que viuen molt bé, hi ha països petits que viuen molt malament.
Però ho ha dit en Rajoy,
A veure, jo...
El que dius és veritat.
Que tant d'una cosa com l'altra són dues obvietats, perquè és un model polític diferenciat, hi ha països molt grans que tenen un model polític fatal, per tant, a veure, són dues coses que jo crec que s'haurien de dir amb més seriositat. Tant dir que un país petit es viu millor com un país gran es viu...
No ha dit això, un país petit es viu i un país gran es viu millor.
Sembla ser que un dels dos ha dit que un país petit es viu millor.
Això ho ha dit el Mas.
Jo et dic que són dues
obvietats. El Rajoy el que ha dit és que un país gran...
La resposta és més lògica que la Nissus.
Un país gran té més influència i això és de calaix.
A veure, quan no es pot treure una frase d'un discurs que no el vaig sentir, no sé què és el que van dir al final.
És aquest argument per dir que el procés independentista
com a argument em sembla obvi, em sembla absurd. Com a argument em sembla absurd, francament.
Ara, tu et mires la llista dels països d'Europa per l'índex de desenvolupament humà, que és aquesta mesura que fa servir les Nacions Unides per mesurar si un país té una vida llarga, saludable, accés a l'educació i nivell de vida digne, i agafes Europa, i no dic Unió Europea, que també tenia les dades, i els països amb desenvolupament humà més alt són Noruega, Països Baixos, Alemanya, Irlanda, Suècia, Suïssa, Islàndia, Dinamarca, Bèlgica i Àustria.
Sí. Exacte, països petits.
I això és un estàndard que marca les Nacions Unides per veure com van les coses.
Mira la tendència històrica.
Perdona, la trajectòria política històrica d'aquests països.
Clar, sí, bueno.
És on hi havia, diguem-li, nivell...
De totes maneres, la resposta, tu dius que és un absurd, però la resposta d'en Mas és una resposta amb un absurd que va dir el Rajoy. Llavors tu pots contestar com vulguis.
Que no
poso un dubte. Rajoy digués que té més influència.
També podria dir que les papallones
volen. No,
home, no. Vagi l'hora de contestar les papallones volen.
Algú pot dir que el tamany, la dimensió no importa. A veure, l'únic que importa la dimensió és per economia d'escala. Per economia d'escala.
Pues això es globalitza i tot.
Molt bé, ja està el món globalitzat, efectivament. Ara, aleshores, per les preses de decisions, quan més petit sigui el país, quan més segur que pot funcionar tot molt millor. Home, sí, clar, és més senzill. O sigui, no tens... Què li molesta a Espanya per prendre decisions? Que és molt gran i li sobra Catalunya. Si no tingués Catalunya, Espanya prendria les decisions molt més fàcilment. Digo jo. Llavors, nosaltres jo penso que per la presa de l'economia d'escala, evidentment, per haver un exèrcit gran, quan més gran sigui el país, millor, perquè si no, si és petit, malament. Però per prendre decisions, per conviure, és quan més petit,
millor. Les decisions poden ser més complexes de prendre, però poden ser molt més matisades i molt més riques.
Podrien ser, no sé, no és el cas del que estem patint, però podrien ser-ho. Però és més complicat.
Saps el que passa? Que estan espantats que Catalunya se'n vagi.
Estan molt espantats perquè inclús es veu que estan espantats a Europa. Que es veu que Europa i a les Nacions Unides es veu que això de Catalunya, des d'aquí potser no ho percebem tant perquè som els protagonistes, però ara hi ha inclús un senyor s'ha ofert perquè sigui Europa la mitjancera, el mediador que hi hagi.
No és que s'ha ofert, diu que la possibilitat de que...
És un think tank de Brussel·les.
Sí. Un think tank, bueno, sí.
Que recomana que en cas d'haver-hi un procés d'independència...
Un mediador a la ONU o a les Unió
Europea. Però estan preocupats. I quan diu el Rajoy, perdoneu, aquesta frase que deies tu del Rajoy, primer és que em pensava que ho deia per Espanya, perquè si Catalunya marxava, Espanya es quedava com un estat petit. Dic, ostres, diu com dient, quan més grans siguem, millor.
Que si li'n vagi el 20%
De fet, la Unió Europea salia per això, per ser més grans i tenir més poder enfront, per exemple, als Estats Units o als països emergents.
Europa no ha donat cap lliçó d'unitat. Ni en política, ni absolutament res. Només el mercat. Europa va créixer i es va néixer en un sentit. I ha sigut un fracàs absolut.
Una economia de mercat.
Absolut, un fracàs absolut. Perquè en comptes de ser l'Europa dels pobles, ha sigut l'Europa dels estats.
Però és que no estava pensant així. Inicialment no. És una entesa entre França i Alemanya per poder comerciar amb tranquil·litat
i
no fotre's
moltes. Del carbó
i el Benelux, la FECA.
Però després es va parlar que sigui una unió de pobles.
Després, a posteriori,
sí. Sí, i ara ha tingut una altra vegada les nacions. Les nacions, Alemanya, Itàlia i tot això. I això no anirà al fracàs. I que no hi hagi una unió monetària, no la unió monetària, la unió fiscal, la unió de tot tipus, i que els pobles, desapareixi Espanya, desapareixi França, i que sigui el poble... De les,
bueno, i és el futur, i és la tendència.
No,
o sigui...
no, la tendència no, bueno, és al revés.
Però, escolta, des del Tractat de Roma, des del Tractat de Roma en 1957...
Jo vaig per la independència del meu país,
vaig
per la independència de Catalunya, encara que sigui fora d'Europa, perquè fora d'Europa hi ha molta vida encara.
Jo no. Ha sigut molt lenta la construcció europea, és molt lenta.
Algun comentari més? Ho dic perquè, mentrestant, per exemple, el Diplocat, que és l'organisme de la diplomàcia pública catalana, sí, arrenca aquesta setmana a París una gira de conferències en cercles acadèmics internacionals per explicar al món el procés de dret a decidir a través d'una consulta. El secretari general del Diplocat, que és Sant Cugatenc, l'Albert Royo, diu: volem oferir una aproximació rigorosa i acadèmica al procés iniciat a Catalunya i tenen previst tirar endavant jornades similars en ciutats com, per exemple, Londres, perquè volen explicar aquest procés.
Podem fer el seguiment, a veure quantes personalitats
tu,
hi van.
Tu, que has dit que era l'Albert Royo?
L'Albert Royo, sí, és el secretari general del Diplocat.
És fill d'Artur Royo, que era d'Esquerra Republicana.
No, és que aquest canta amb nosaltres a la Lira, bueno, va venir...
L'Albert,
l'Arturo.
És dels joves que teniu, no?
Dels joves? Home, deu tenir 50 anys. O...
No, és més jove, aquest és més jove.
Aquest és el seu pare, l'Artur, que era d'Esquerra i ara és de reagrupament.
Ah, sí?
L'Artur Royo, és el pare de l'Albert Royo.
Molt bé, i aquest senyor és
el secretari general del Diplocat, i fan aquest tipus de jornades, sí, 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 i d'accions. Que... Estan fent el que li diuen diplomàcia no tradicional.
Diplomàcia pública.
Exacte.
Mare de Déu.
Bueno, vaja, tenen dret a explicar-se, no? O no tenen dret a explicar-se? Ho dic, perquè...
a mi, jo no parlaria, pregunto. I què em costa això?
El mateix que treu la bandera espanyola, el mateix que la Maria de les Llanes de l'Una i totes aquestes.
No, però no és una despesa.
No em ve d'aquí, no és una inversió.
Efectivament, què en trauràs d'aquí? O és que penses que van allà per divertir-se i fer folklore? Estàs fent una inversió, no estan fent una despesa.
Bueno, jo, és que aquesta inversió jo no l'entenc. No l'entenc, perquè han d'anar a l'estranger.
Entens la Maria de les Llanes de l'Una? Entens aquesta, la Maria de les Llanes de l'Una?
Entens
la inversió? Entens la inversió dels toros? La inversió dels toros i els
faes? Ho entens, això? Que m'agraden els toros.
I la faes, t'agrada?
Doncs mira, amb l'Associació Nacional de Catalunya i totes aquestes històries.
És que després parlem tots alhora.
Sempre es confon.
A veure, però vull saber l'opinió de què sembla
això. Sempre de que no és prioritari el senyal d'identitat.
Tot el que sigui donar-se a conèixer al món, de fet, el millor ambaixador que vam tenir a París es deia Joan Reventós, vull dir, tot el que sigui donar-se a conèixer al món...
I en el món Samaranc.
Bueno, aquí definir...
Aquí
tindríem diferents maneres de veure les coses.
I segurament amb el Messi també donem a conèixer molt Barcelona.
Però no és català el Messi ni espanyol.
Bueno.
No. Vale? És argentí. De totes maneres, jo crec que tot el que sigui per donar informació és, com diu el Pasqual, una inversió, i és igual que aquest senyor estigui treballant a la diplomàcia catalana o que estigui aquí en una oficina treballant per no sé què. Per tant, bueno, espero que li vagi bé, i si ja sap que ho atenc, encara espero que li vagi millor.
Jo estic convençut que hem de donar en aquestes... És a dir, anem a pams. A nosaltres és evident que no som ben tractats, per lo que sigui, perquè caiem grossos o per que nosaltres no ens sentim ben tractats. És normalíssim que diguem, escolta tu, deixa'm provar-ho a mi, i perquè si no tu t'oblidaràs de Catalunya. Si no tu quan vagis a fer no sé què, no es posaràs els meus problemes. Jo crec que els nostres problemes, les nostres comercialitzacions, etc., les hem de poder exposar nosaltres. Dius, em raquen aquests diners, em raquen si no t'expliquen exactament què és el que fan, o si tu no llegeixes què és el que fan. Però és evident que és una despesa que no la fan per passejar i divertir-se, la fan perquè pensen que és una inversió. Quin tipus d'inversió hi ha? Evidentment jo crec que hi ha dos tipus d'inversió. Una, la inversió econòmica, que d'aquí alguna importació, exportació, localització
comercial,
de fàbrica, etc.
Comercial,
perdona, comercial. Sortirà i, evidentment, hi ha una
inversió política. Llavors jo diria, la majoria de catalans, home, Diplocat,
sí, clar.
I a més, ho han dit, no? Van a donar a conèixer quina és la qüestió catalana, etc. No han dit que van amb missió comercial.
Saps el que...
Perdó, un segon. I a les... ja està, ja m'he perdut.
Saps el que em sap més greu? Haver estat en una recepció a una ambaixada a Estocolmo que em van donar cava calent. I vaig pensar, si l'ambaixador fos català, segur que el cava calent no me l'hagués donat, perquè és horrorós el cava calent.
I tu ho dius de debò?
Sí, 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 ho dic de debò, francament.
O sigui, que perquè sigui, per exemple, no sigui català, no li ha d'agradar el cava com cal.
En aquell senyor és el que no li agradava, perquè m'ha donat calent.
Que no té a veure una cosa amb l'altra.
No, els espanyols no s'adonen compte que estem en un procés, un procés que no té aturador. I que el poble...
Hi ha molts catalans, tampoc,
Molts catalans, mira, si són molts o són pocs, deixeu-m'ho que ho contem, deixeu-m'ho contar, però és que no permeteu ni comptar-ho. Això és la gravetat de la falta de democràcia que patiu els espanyols.
No, escolta, democràcia, hi ha absoluta, una democràcia, absoluta, hi ha una norma, si voleu, una llei, està respecte.
La llei, escolta, sí, doncs encara no, mira, si respetessin la llei, Lourdes encara no tindries ni dret a parlar a la ràdio ni en enlloc perquè estaries amb el burca quasi espanyol i amb la mantellina els diumenges. Sí, senyor, la llei se la salten els pobles i arriba un moment que les van modificant. No tindries ni dret a vot. Quants anys fa que té? A Suïssa no fa ni... Ja l'any 1980 encara no tenien ni dret a vot. A Suïssa, un exemple de democràcia. O sigui que la societat va conquerint la democràcia, va conquerint i les lleis van modificant-se. Això de que la Constitució és un bumerang, que ens la foteu a nosaltres però es tornarà a la cara. Heu d'acceptar.
No,
quan dius molts catalans, deixeu-los comptar. No deixeu ni comptar, perquè esteu acollonits, que no sabeu ni el que passarà.
No, tu entens...
Mira la gent que diu que no votarà que no. Mira la gent que diu que
votarà que no. Mira
la gent que diu que votarà que no. A mi em sembla que diu que...
Perdona, jo no t'he dit mai el que votaria que no.
D'acord, però què dius? Que probablement...
Ella defensa la consulta.
Jo defenso la consulta.
La persona que defensa la consulta i després diu que votarà que no, inclús que ho digui...
Però si és un tema de sobirania, aquest recau sobre el poble espanyol, no català.
Què ho diu, això? La Constitució és una cosa de fa 35 anys que no es va lliure. És ridícul
canviar les lleis. Un pare de la Constitució, Herrero de Miñón, deia l'altre dia que es podien canviar moltes coses i que no calia canviar, fins i tot no calia ni canviar la Constitució.
Pues ja està.
I per tant es podien fer lleis perfectament que donessin sortida...
La votació a l'ONU va ser una modificació ràpidament de la Constitució que es va posar d'acord
amb l'ONU. Ja t'he dit qui ho diu, que no és una persona...
Exacte.
Demanar el canvi de la Constitució en aquest moment per això és
jo la veritat és que a l'Herrero de Miñón ja el trobava a faltar que digués alguna cosa.
Jo el trobo
a
faltar.
Que digués alguna cosa. No va acabar de dir el que havia de dir, i era que la Constitució es va votar amb que l'exèrcit li va dir tu, vine cap aquí, Herrero. Però a ell personalment, i ell va ser el que va transmetre el missatge en els companys de la de Llonses. Però un altre parlant i efectivament, sembla que és un problema de voluntat política, que no és encara que t'arrapis tant com vulguis a la Constitució, si no hi ha voluntat política no ho fas, i si hi ha voluntat política hi ha maneres de disfrazar el muñeco de ropaje jurídico, com diria el nostre secretari Rigau. Però volia parlar d'aquest tema que estava dient, d'una altra vieja glòria que jo no vaig reconèixer, que es deia Bestringe, que el Bestringe ahir estava amb el Barberà.
Va, però el Bestringe va ser el secretari general de l'Aliança Popular.
Seria el que tu vulguis, que ara ja penso que no ho sé.
Jo el trobo una mica volat,
de les hordes rojas, però bueno.
Jo el trobo una mica volat.
Però no sé exactament quina formació acadèmica té.
Perdona, és catedràtic, és doctor en dret polític i professor de la Universitat de Madrid.
Aleshores m'ha acabat d'aclarir el currículum d'aquest senyor i deia que per sobre de les lleis hi ha la legitimitat del poble.
Absolutament.
I que diu és que qui fa les lleis? El poble. Doncs i que també
seria... I els representants, perquè aquí quan aneu al Parlament són els representants del poble. Vale?
Sí, dir,
vale, pues serà també els representants del poble espanyol,
sí,
la Constitució, són ells que ho fan.
També va defensar la territorialització dels d'allò. Diu, no li preguntaràs en el món si Espanya vol fer no sé què, ho preguntes dintre dels espanyols. Imagina't,
exacte,
que diguessin, mira, pregunta-ho en el món, aviam què passa amb Catalunya.
No, els espanyols,
no, pregunta. I aquí ha de preguntar els problemes catalans? Els catalans.
El subjecte i de la sobirania.
Que perquè no és
la
problema dels espanyols, cosa, el fet que Catalunya se separi o no és problema?
Dels espanyols.
Els catalans,
no
fins ara som espanyols.
No sembla que sigui un problema espanyol, perquè es tracten a petar.
Si és un problema del
Mira, mira, jo t'ho explico. Digues. Jo sóc catalana i sóc espanyola.
Sí.
I per tant és una cosa que em va lligada, una cosa amb l'altra. Per tant...
Mira, deixa-la acabar.
Si és català i espanyol és un oxímoron.
Això ho dius tu.
Home, absolutament.
Si es digués Pasqual Tanca.
No, un gentilici, sí, però si és català, és la nació catalana, és possible ser una...
Digues, Maria,
no pot ser català. Davant de la discussió entre el Narcís i la Lourdes, a mi no m'agrada posar-m'hi, francament.
Una notícia d'última hora trista, una dona de 36 anys de Sant Cugat ha mort a prop del cim de Possets Maladeta. Sepultada per una allau que la va sorprendre ella i a quatre persones que l'acompanyaven. Ara donarem més detalls, en tot cas, en els informatius. Una notícia que havíem de dir.
Que era del Club Muntanyà.
No ho sé, ho intentarem aclarir. Escoltin, Maria, Pasqual, Lourdes i Narcís, fins la setmana que ve, que no hi ha cap por, no?
Sí, Déu vol.
Sembla que no.
No?
Molt bé.
Vinga,
gràcies. All people passing by, see friends shaking hands, singing, how do you do?